4 en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els informes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 seran desclassificats. El govern espanyol ha accedit finalment a fer públics tots els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre els tràgics esdeveniments que van colpejar Barcelona i Cambrils. De fet, demà dijous hi haurà una reunió on s'aprovarà el pla de treball amb els vots del PSOE i els seus socis del grup. Té per objectiu saber la veritat dels atemptats i els de Míriam Nogueres. A Junts ja ha mostrat interès, per exemple, a saber la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll. I precisament demà el PSOE s'obre a parlar amb tothom sobre els objectius pressupostaris que s'han de votar al Congrés de Diputats, però que el govern espanyol, recordem, va retirar davant la possibilitat que no tiressin endavant per manca de suports. De moment, Junts i també Esquerra hi han llançat nous avisos i peticions a l'executiu de coalició per avalar el sostre de dèficit. Tot plegat avui durant una sessió de control al govern espanyol que s'ha fet a la Cambra Baixa a Madrid sense el president Pedro Sánchez, que segueix a Nova York participant a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Escoltem els retrets entre la portaveu del PP, Cuca Gamarra, i la vicepresidenta primera del govern, María Jesús Montero.
Solo hay una cosa peor que perder las votaciones y es retirar iniciativas como hizo usted ayer para disimular la derrota. Dar la espantada, señora Montero, dar la espantada.
Ustedes no saben llegar a acuerdo. No, ustedes no abandonaron a la ultraderecha. No, a ustedes los dejó plantado. Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantajes. El Partido Popular está solo.
I l'augment de l'activitat policial i els dispositius preventius es tradueixen en una davallada dels delictes durant les festes de la Mercè. Així ho valoren des de la policia catalana. Segons els Mossos, el dispositiu de seguretat juntament amb la Guàrdia Urbana ha donat resultat a Barcelona per la Festa Major. Ho atribueixen a la intel·ligència policial i a la capacitat d'adaptar els dispositius dimensionat allà on es detecta una necessitat. Els fets delictius han baixat en un 54% en comparació a la Mercè de 2023. A la mateixa línia, les detencions per petits furts i robatoris amb violència s'han reduït en un terç. I darrer punt, estem pendents aquesta tarda al Liceu perquè s'estrena nova temporada i ho fa amb la primera representació de l'òpera Lady Macbeth de Minsk de Dmitri Shostakovich. Estarem pendents a aquella hora.
Notícies en xarxa.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Valenzuela, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres, 25 de setembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Tornat les condicions gairebé d'estiu a moltes comarques. De fet, a hores d'ara l'ambient s'ha suavitzat força, més fins i tot que no pas ahir, i aquesta tendència de temperatura molt confortable, càlida, de màniga curta completament, també continuarà al llarg d'aquesta tarda a tot el país. Arribarem fins als 27-28 graus de màxima a l'ombra, a molts indrets del prelitoral, de les comarques de Tarragona i també de Girona. Cada vegada més vent, això sí, un vent de Garbí, vent de Llebeig, vent del sud, que anirà fent que l'estat de la mar es vagi esvalotant, especialment a la Costa Brava. I de núvols importants avui ja ben poquets, només alguns de prims que aniran decorant el cel, si de cas alguns de més gruixuts cap a la banda del Pirineu Lleidatà. El dijous encara pujarà més la temperatura. No serà difícil passar dels 30 graus en alguns indrets del Vallès, del Penedès, de l'Ebre i també de l'interior gironí, i tot plegat amb aquest vent de ponent o de garbí que arribarà ressec. Només durant la tarda de dijous es carregarà una mica el cel a les comarques de ponent. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats analitzarem els berenars poc saludables dels nostres escolars. Ho farem amb Nàdia Sanonofre, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i investigadora al Food Lab de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar la situació dels autònoms i la discriminació del català a Barcelona. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Pilar Álvarez Sánchez, activista social. Continuarem amb gastronomia i l'Oktoberfest de Castellà del Vallès. Acabarem amb cultura i serà per escoltar Rai Benet, component santcugatenc dels Stay Homes, que ens visitarà per parlar del comiat del grup. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El grup municipal del PSC de Terrassa demanarà explicacions a l'equip de govern davant l'anunci de la reobertura al trànsit dels carrers de Teatre i Sant Pau. Segons la formació, la decisió suposa l'inici del desmantellament de l'illa de vianants i de la zona de baixes emissions a la ciutat. El PSC denuncia que en plena Setmana de la Mobilitat Sostenible el govern municipal es planteja revertir una decisió que es va prendre per millorar la qualitat de l'aire. Els socialistes diuen que es fa enrere en un plantejament que es va defensar fermament per millorar la qualitat de vida d'una ciutat que és la segona catalana, la cinquena de l'Estat, amb més contaminació atmosfèrica, alineant-se així amb les polítiques del PP i Vox en matèria mediambiental. En aquest sentit, els socialistes afegeixen que la mala qualitat de l'aire provoca greus afectacions al medi ambient i a la salut de les persones i és una de les principals preocupacions de la ciutadania. Els socialistes també afirmen que aquesta decisió, presa sense cap fonament estudiat ni planificació, suposarà més obrir la possibilitat de que s'hagi de retornar una bona part de les subvencions europees i fer front a importants multes de la Unió Europea. És un aspecte que, diuen, seguiran de prop per saber què suposarà per a les arques municipals.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la Cocapital. Anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui fa 62 anys les històriques riuades del 1962, que van comportar la mort de 32 sabadellencs i més de mig miler de vallesans. Una efemèride que el Museu d'Història recordarà aquest dijous, demà, a 8:15 del vespre, amb la projecció d'un documental pràcticament inèdit al nostre país, fet pel fotògraf i director estatunidenc William Klein. A diferència d'altres documents gràfics de caràcter més amateur, aquest documental és professional, ha dit literalment, i les imatges són de primeríssima qualitat. S'hi podran veure testimonis de les riuades en primera persona i també algunes conseqüències polítiques del desastre, com la visita d'un joveníssim Joan Carles i Sofia o del dictador Francisco Franco a la Catedral de Barcelona. Si us interessa, demà a 8:15 del vespre a Sabadell.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, socialistes, i guanyem reclamant al Partit Popular que compleixi les promeses que va fer en públic tant el ple municipal com a Badalona Comunicació de tenir un pla per una part dels mercats de la ciutat aquest 2024. En aquest pla de recuperació de mercat, recorden, estava inclòs el mercat Torner, que el govern ha anunciat que tancarà per problemes estructurals. Escoltem el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, i la presidenta del grup de Guanyem, Dolors Sabater.
Més de novembre de l'any passat, l'alcalde va fer declaracions a aquesta casa on va dir que en el primer trimestre de l'any 24 tindríem un pla de reforma del mercat de Llefià, del mercat Torner i del mercat Mainon, perquè era algo molt urgent. La realitat és que, a dia d'avui, un any després, no tenim absolutament res i que s'utilitzi el sentit comú, que es moguin els paradistes perquè puguin mantenir la seva activitat dins del mateix entorn, és a dir, dins del mateix barri.
Un govern de majoria absoluta que va prometre que resoldria això, si ho va dir i ho van dir en el ple davant de tothom, no ha fet res i ara de cop i volta s'ha de desallotjar. Vull recordar que fa 4 dies es va aprovar que es traslladessin els paradistes ambulants al voltant del mercat Torner.
Els socialistes es posen del costat dels paradistes que volen reubicar-se en una carpa a la plaça dels Països Catalans mentre durin les obres al Torner, una opció que no preveu el govern, que proposa dispersar-los per altres mercats municipals.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral. Una mica més al sud, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
Bona tarda. D'aquí a una setmana arrenca al Prat una nova edició dels Ciutats Defensores dels Drets Humans. Serà amb la xerrada Drets de les Dones de l'activista colombiana Ángela Ocampo, membre de Manada Feminista, una organització que lluita per la protecció dels drets humans de les dones, persones feminitzades, trans i no binàries a Colòmbia. Aquesta és l'única de les xerrades del cicle que serà oberta al públic general. Serà a les Cases d'en Puig dimarts 1 d'octubre a les 6 de la tarda i l'entrada és lliure. La resta de xerrades estaran dirigides a la comunitat educativa del Prat i comptaran amb l'hondureny Kelvin Enamorado, amb la xerrada Dret a l'educació, dret a la pau i a una vida digna, la rapera xilena Millaray Jara Collo, amb Medi Ambient, Minories Ètniques i Nacionals, i Heidi Castillo, activista nicaragüenca que impartirà la xerrada Drets Civils i Polítics, Democràcia. Serà els dies 2, 3 i 8 d'octubre, respectivament. Ciutats Defensores està organitzat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió d'Ajuda al Refugiat, l'Institut dels Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional de la Pau i compta amb la participació de diferents ajuntaments, entre ells el del Prat.
Gràcies, Víctor. Tornem a l'altra banda de Collserola. Ara ens quedem a Castellà i saludem Guillem Plans. Bona tarda.
Bona tarda. El ple municipal de Castellà va aprovar probablement dues de les que són les inversions més grans que ha fet el municipi en la seva història recent. Així ho va assenyalar el regidor d'Urbanisme, Joan Creus. Concretament, s'estava referint a dues de les obres més importants que tindran lloc aquest mandat. D'una banda, la construcció de la piscina descoberta a la zona del Colobrés, que surt licitació per un import de 3 milions i mig d'euros, i d'altra banda, la reforma i l'ampliació de l'Institut Escola Sant Esteve, que també es treu a concurs per més de 4 milions d'euros. Les obres de la piscina, segons va detallar la primera tinent d'alcalde, Yolanda Rivera, sortiran a concurs en 2 lots. També es va informar que la licitació estableix 12 mesos de termini per fer els vestidors i 9 mesos per fer la piscina comptar des de l'inici d'obres.
Gràcies, Guillem. Anem ara per tancar aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els homes cobren un sou anual 18.000 euros superior al de les dones a Sant Cugat. Així, la bretxa salarial de gènere en els contractes indefinits és d'un 29,2%. Tot i que en els darrers 8 anys s'ha reduït aquest percentatge, les darreres dades de l'Observatori del Vallès Occidental del primer semestre de 2024 constaten que hi ha moltes més dones que homes fent treballs temporals o a temps parcial a la ciutat, cosa que provoca aquesta bretxa tan marcada, com explica el tècnic de l'Observatori, Enric Ortega, a Cugat Mèdia. En aquest sentit, el responsable tècnic apunta que persisteixen les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral de tota la comarca.
Les diferències salarials entre homes i dones, que se situen al voltant del 19% al conjunt de la comarca. Val a dir que s'han reduït la desigualtat de gènere, la desigualtat salarial 8 punts des de l'any 2016, però tot i així continua sent marcada la diferència.
Pel que fa al nivell d'educació superior dels santcugatencs i les santcugatenques, la xifra és pràcticament idèntica entre homes i dones. Tanmateix, quan es tracta de l'abandonament escolar, en aquest apartat són els homes qui estan per sobre amb un 23%, 7 punts per sobre que les dones.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.
can't touch this.
Connectats amb Carme Reveres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
En un estudi liderat pel grup de recerca FoodLab de la UOC, han detectat que només el 22% dels berenars dels infants a Catalunya es poden considerar saludables i que compleixen les recomanacions de les autoritats sanitàries. De fet, l'Organització Mundial de la Salut fa anys que alerta de l'augment sostingut del sobrepès i l'obesitat infantil. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Nàdia Sant Onofre, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i investigadora al FoodLab de la UOC, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Nàdia.
Hola, bona tarda.
Anem a parlar, no?, sobre aquest estudi que vau realitzar. Abans de tot, saps dades actuals del nombre de menors que tenen sobrepès arreu del món?
Doncs és una xifra molt interessant i realment aquesta xifra està augmentant, no? Ja que tant l'obesitat com el sobrepès és un problema mundial.
Tu ara estaves parlant de que aquest sobrepès, no?, està augmentant arreu del món. A què s'associa?
Realment el sobrepès s'associa en diversos factors. Els principals d'ells, no?, són els estils de vida que duem a terme, principalment l'efecte que té l'alimentació, també que cada volta som més sedentaris, la falta d'activitat física i inclús la mala qualitat de la son, no? Tots aquests factors serien com uns dels principals que ens afecten en aquesta tendència que tenim de l'augment del sobrepès i obesitat infantil.
Ara parlant sobre aquest estudi, no?, que heu realitzat un cop tenint aquest petit context general, com ha estat i com s'ha dut a terme aquest estudi? Com ha funcionat?
Realment ha sigut un estudi que s'ha dut a terme durant un parell d'anys amb la col·laboració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, on convidàvem a participar a les famílies de diverses escoles de Catalunya per tal de poder estudiar els seus hàbits entorn a un àpat que està poc estudiat, no?, que seria el berenar. En aquest cas, li passarem una sèrie de preguntes i qüestionaris en relació als hàbits alimentaris de la família. També preguntàvem específicament per el berenar. Analitzàvem un total de 3 berenars durant una setmana escolar i després també durant el cap de setmana, no?, perquè sabem que els hàbits alimentaris poden canviar entre dies laborals i dies festius. I un cop amb tota la informació recopilada ja vam passar a fer l'anàlisi de dades i poder esbrinar una mica, no?, quina era la qualitat d'aquests berenars.
Llavors, quines han estat, no?, les principals conclusions que heu extret?
Sí, de manera general, no?, les principals conclusions és que realment el berenar sembla un àpat descuidat, ja que sí que és popular entre els estudiants, i el que passa és que aproximadament 8 de cada 10 berenars s'estan allunyant de les recomanacions dels organismes oficials, no? És a dir, que no els podríem categoritzar com berenars saludables. I això és una xifra que és molt preocupant, no? Perquè ja sabem l'efecte que té l'alimentació a la salut, i encara que només estem parlant d'un àpat, repercuteix a la qualitat de la dieta total, i això sí que té efectes a llarg termini amb la salut, no?
Què es considera com un berenar saludable?
Sí, per poder considerar un berenar saludable, nosaltres també vam fer una mica de recerca en aquest aspecte, perquè és cert que l'Agència de Salut Pública de Catalunya ofereix unes recomanacions, però vam anar més enllà i també vam mirar a nivell internacional, no?, que s'estava també promovent a l'hora dels berenars. I realment, si volem dir que és un berenar saludable, podríem dir que és aquell que incorpora productes frescos i de temporada, principalment. També els fruits secs són una bona alternativa per incorporar en aquest àpat. Prioritza els cereals que fos integrals, evitant aquelles farines refinades o cereals blancs. També un berenar saludable utilitza un greix de qualitat, com és l'oli d'oliva, i modera la quantitat d'aliments d'origen animal. Curiosament, va ser això, no?, que vam topetar nosaltres a l'estudi, que la majoria dels entrepans eren d'embotit. Aleshores, ja això feia que no compliren les recomanacions.
Clar.
I, per exemple, en el cas d'incorporar productes lactis al berenar, és important que siguin sense sucres afegits, o, per exemple, evitar productes ultraprocessats, no?, que són aquells generalment que són industrials, alts en sucre, sals, greixos afegits. I important, que a voltes ens oblida també el tema de la beguda. En aquest àpat és important acompanyar-lo amb aigua i evitar refrescos.
Llavors, també ara per curiositat, tu parlaves dels embotits. Aquest ha sigut el tipus de berenar més comú durant l'estudi?
Efectivament, el tipus de berenar més comú a l'estudi van ser els entrepans i concretament d'embotit.
Vale.
Per tant, sí, és una data curiosa. Sí que sabem que, per exemple, altres països prioritzen més els aliments ultraprocessats o ensucrats. En aquest cas, el nostre cas era la segona opció, no? La primera, els entrepans d'embotit.
Llavors, a partir d'aquí, quin és el factor principal de que cada cop més infants tinguin aquest tipus de berenar?
Realment, aquest factor no és un factor que hem estudiat, però sí que podríem dir que va acompanyat també amb les tendències generals que tenim, no?, d'estils de vida, de priorització. Cada cop més, l'estil de vida que tenim ens porta a fer unes eleccions enfront d'altres, i en aquest cas, en el tema de l'alimentació, potser no parem el suficientment de temps per fer una compra d'aliments de forma conscient o invertir temps en cuinar, ja que no tenim temps o pensem que no tenim temps, no?, i acabem comprant productes que ja estan preparats. I d'aquí també és l'altre problema, l'entorn alimentari que tenim, ja que és difícil poder adquirir molts cops aliments saludables, no?, i a preus assequibles. Moltes voltes sí que és cert, no?, que les famílies de rendes més baixes han de prioritzar, i a l'hora de prioritzar econòmicament els productes ultraprocessats o menys saludables resulten ser una opció més econòmica.
També tenint en compte, no?, que la majoria dels infants tenen aquest tipus de berenar que no és del tot saludable, quines són les principals conseqüències per l'infant?
Està clar que no podem dir, no, que un berenar va afectar de forma negativa a la salut si només mirem això, però sí que sabem, no, que una mala qualitat de la dieta en general i uns berenars poc saludables el que fan és alterar la dieta, és que finalment acabin desenvolupant enfermedades cardiovasculars, principalment, obesitat, diabetis, cada cop més, no?, hi ha nens i nenes d'edat més tempranes que ja tenen diabetis. Bàsicament són aquestes malalties les que s'han vist associades per una baixa qualitat de la dieta i una elevada, no?, introducció de productes ultraprocessats o inclús d'embotits, no?, que tenen més greixos saturats.
Clar, però també parlant això dels embotits, i que parlaves que en altres parts del món la majoria són ultraprocessats, clar, també potser és per la zona geogràfica, perquè justament vivim en un país on l'embotit és realment bo, no?
Sí, i també la cultura, no?, gastronòmica. Clar. Que tenim. Sí, totalment.
I llavors també us heu centrat només en infants. Creus que és un àpat essencial quan ets petit, el berenar?
I tant que és essencial perquè realment el berenar es considera una oportunitat per poder cobrir les necessitats que ens falten, no? Al llarg del dia. Pensem que fa ja 3, possiblement, hores, no? que han dinat i surten de l'escola, han tingut una despesa energètica tant mental i inclús d'activitat perquè es mouen molt prou a l'escola. Aleshores, és important que al sortir de l'escola facin aquest àpat per després poder anar al sopar i no tindre tanta fam. Perquè si no, sí que és cert que el que s'ha estudiat, no? que quan no es fan les 5 menjades al dia, que és el que es recomana, normalment anem al següent àpat amb més fam i consumim més calories que si no fem les 5 menjades al dia. I en una etapa com la infantesa, que estem creixent, és important que el cos, no? tinga aquesta energia de forma equilibrada en diferents moments del dia i no només en 3.
I ara, tornant un moment a l'àmbit internacional, que ja ens explicaves una mica quina era la tendència en altres països, podríem dir que som un lloc dels pitjors o que realment hi ha dades pitjors en altres països?
Realment, el tema del berenar és molt curiós perquè no hi ha estudis així a gran escala que puguin comparar a nivell més epidemiològic, no? i poblacional com estem. Sí que ens centrem en estudis específics que s'han fet i finalment el que veiem a altres països, com hem vist aquí, és que realment en tots els casos cal millorar els berenars, no? i que pocs són els que realment compleixen les recomanacions.
Llavors, front a aquestes dades, no? i a aquest estudi que heu realitzat, quina seria la solució? Quines són les eines i els desafiaments per millorar, no? la qualitat nutricional del berenar?
Sí, és un tema i un repte, no? d'interès que hi ha, principalment a salut pública, el poder solucionar el problema dels berenars i que aquests siguin més saludables. I per això sí que és cert que hi ha diferents estratègies. Primer podríem dir a nivell individual, és a dir, l'invertir aquest temps o fer eleccions conscients d'aliments i intentar prioritzar aquests productes saludables que mencionàvem abans. Però, a banda d'això, també és cert que s'ha vist que, per exemple, taxes, no, que regulen el preu dels productes ultraprocessats estan sent prou efectives per tal de reduir el consum d'aquests productes. També la remodelació dels entorns alimentaris o que oferisquen de forma fàcil, no? els productes saludables que estiguin a l'abast de tots, però que econòmicament també siguin assequibles, són estratègies que realment funcionarien. No? no podem dir que hi hagi una solució única, sinó que el problema és conjunt, aleshores hem d'implicar-nos tots, inclús la indústria alimentària, no? perquè si sabem que també tenim aquest problema de falta de temps per cuinar, és important que els productes a nivell industrials també tinguin una qualitat nutricional òptima, no? que no siguin aquests rics en sucres, ni sals, ni greixos, sinó que el seu perfil nutricional també sigui saludable. Tots aquests factors ens ajudarien a fer front a aquest problema, i no només de berenar, sinó en general de dieta, no? perquè a la dieta de la població passa el mateix problema.
Amb això que estàs explicant m'ha vingut una pregunta, i és, a part de que les famílies, no, fan el berenar dels seus fills, també tenen un paper molt important les institucions educatives. No sé si heu realitzat un estudi dels col·legis, si proporcionen berenars saludables...
No ho hem estudiat, però sí que és cert, no? que nosaltres aquí a la universitat col·laborem amb l'Agència de Salut Pública per tal de millorar aquests temes tant del menjador escolar com de berenars, i sí que sabem, no? que a les escoles es treballa molt el tema de l'esmorzar, i inclús hi ha escoles que voluntàriament adquireixen la pauta, no? de dir els dilluns de fruita, el dimarts d'entrepà de X, no? vull dir que està molt marcadet, però els berenars sí que és cert que normalment és ja una cosa més voluntària de les famílies, i no és un tema ni tan treballat ni tan popular, no? Està oblidat, i aquí sí que és cert que fa falta. que les escoles puguen implicar-se una mica més, perquè jo crec que són el contacte directe amb les famílies i tenen molt de poder aquí.
Clar, al final també les institucions educatives tenen un paper molt important, però crec que també podria tenir un paper molt important la publicitat, no? La publicitat de menjar que veiem a la televisió, per exemple, que està sobretot dirigida a nenes i nens, és un factor també important perquè hi hagi una alimentació, no?, a l'hora del berenar més saludable.
Així és, el màrqueting al final fa moure i realment sí que hi ha legislació que regula la publicitat a menors, però estem veient que no és suficient. Aquesta legislació hauria de ser una mica més dura, no? I realment que no li s'arribi a tots els nens i nenes aquesta publicitat de productes perquè realment no fan gens de bo a la seva salut.
Doncs Nàdia Sant Onofre, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i investigadora al Food Lab de la UOC, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i també per apropar-nos a aquest estudi que heu realitzat sobre aquest àpat que, com tu comentaves, és molt poc comú estudiar-ho, el berenar. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara és temps per a l'opinió, la tertúlia, a tres bandes, que avui la compartim amb el Joan Camps, que és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i és màster en Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans. El tenim al Prat de Llobregat. Joan, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda i benvingut. Òscar Cardona, director de la carpeta de l'AVI, el tenim a Castellà. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda.
I benvingut també.
Moltes gràcies.
Anem a Badalona. Allà ens espera l'Antoni Camacho, que és coordinador de Federalistes d'Esquerra, i el saludem també. Antoni, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs ja hi som tots. Comencem avui. Ens aturarem una miqueta en fer aquesta radiografia dels autònoms que ens ha deixat les últimes dades de la Seguretat Social, en què s'evidencia que precisament aquests treballadors es jubilen 14 mesos més tard i, a més, cobren 635 euros menys de pensió. Ho analitzarem en aquesta estona de conversa, però jo d'entrada sí que m'agradaria saber si aquestes dades que ara comentava són dades, diríem, que us esperàveu previsibles o no crec que hi hagi massa sorpresa, no?, en qualsevol cas. Jubilació més tard, que els treballadors assalariats i després una jubilació econòmicament doncs, més minsa que d'aquests treballadors que treballen per compte aliena. Impressions així ràpid i corrents. Comencem amb el Joan.
Doncs crec que, i com deies, era una mica d'esperar, no? Estem parlant de les pensions que són un tipus de pensions contributives, és a dir, que reflexen una mica el que ha fet l'aportació de l'individu, primer pagant les quotes i després el dret que té de rebre la contrapartida en el moment que es compleixin una sèrie de condicions. Clar, aquí parlem de mitjanes, no? I clar, les mitjanes són estadístiques i que en realitat és un contracte privat que en funció del que jo he contribuït i de les condicions que et posen i del que acabes pagant, acabes rebent. Per tant, d'alguna manera, el que hauríem de veure és si és que a igualtat de contribució en realitat et correspon després una retribució en el moment que es compleixen les condicions que siguin les mateixes, perquè això sí que seria més just, no? I amb el temps que necessari per tenir la cotització màxima, doncs el mateix. Jo crec que és aquí on hauríem de comparar el tema, perquè clar, fas mitjanes, doncs sí, segurament a l'autònom, doncs a vegades perquè no pot o no té uns beneficis suficients i dedica menys recursos a aportar a la Seguretat Social, doncs després té una contrapartida també molt més baixa, no? O perquè s'ha apuntat més tard, doncs ha pagat durant menys temps. És un tema complexa, no? El que jo crec que s'hauria de garantir és igualtat de condicions, igualtat d'oportunitats, igualtat de condicions.
Aquest seria el quid de la qüestió. Primeres impressions sobre aquestes dades, Òscar.
Doncs bé, jo diria que l'autònom històricament sempre ha estat discriminat. Jo el que m'agradaria saber, com ha dit l'Antoni, si a igualtat de pagaments reben les mateixes prestacions. Això és el que m'agradaria saber, perquè aquesta estadística, en principi, no en diu gran cosa, degut a que, clar, sí, pot ser veritat que un autònom la mitja cobri el que acabes de dir, però la realitat és que ha cotitzat el mateix per compte aliena. Això és el que m'agradaria saber. Clar que l'autònom, al llarg de la història, només ha tingut un avantatge, que és que mai es posa malalt. Però a part d'això, sí, a part d'això, doncs, vaja, no li ha anat massa bé al llarg de la història, no ha anat massa bé al seu autònom. Ara, m'agradaria saber el que he dit abans, és igualtat de pagaments i ha igualtat de prestacions. I això seria, diguéssim, parlar, diguéssim, amb una realitat, perquè a la mitja, repeteixo, no diu gran cosa.
Antoni.
Hola, jo crec que el Joan ha sigut trobat el tema força bé. El que passa és que jo crec que haurien de fer la primera distinció i no fer una comparació perquè pràcticament és impossible. Anem a veure, un treballador per compte aliena, l'empresa cotitza regularment exactament el que ha de pagar. La quota patronal i la quota obrera, no? La d'ingressar. Què passa amb els autònoms? Pues els autònoms tenen una feina que tothom... Ei, no sé si se'n sent.
Sí. És que hi havia una petita interferència amb una trucada que sembla que algú estava fent, però sí, t'estem escoltant, Antoni.
Estava dient això, no? Primer, que el treballador per compte aliena, pues, l'empresari paga les dues cotes, compte la paga del treballador i la quota patronal, no? La quota que paga l'empresa, i els autònoms pues, són això, que no els hi paguen, no sé què, i a més, està en funció això del que tu cotitzes, no? I aleshores, en funció del que cotitzes, tens una pensió. Això és que són faves comptades. I el que passava fa molts anys, i això es va revisar, és que els últims 2 o 3 anys, abans de jubilar-se, doncs els autònoms cotitzaven l'hòstia per tenir una pensió més alta, no?
Clar, per compensar-ho.
Clar, perquè això era un frau totalment, i a més injust, no? I aleshores aquest és el problema, no? I el problema dels autònoms és que hi ha pagaments de 30, 60, 90 dies o quan li paguen, I això és una dificultat que, pues, de les conseqüències que deia el que ha parlat abans que jo, és que no s'hi posen mai malalts i no agafa la baixa, no? Ja sé que és un to sarcàstic irònic, no? Però
sí,
que això s'hauria de fer una, pues, una revisió global a veure quina és la manera de garantir que la pensió estigui en funció de la cotització, però que alhora els autònoms no tinguin tant problemes per rebre els diners que li pertoquen per al treball que fan. Mm-hmm. És que, si no, ens estarem queixant de les conseqüències, que les conseqüències són, al final, quan et jubiles. Però hem de pensar que quan et jubiles és conseqüència de que has estat cotitzant, i si no li han pagat, pues, malament. I si has estat cotitzant al mínim, perquè, per el motiu que sigui, jo no faig cap crítica en absolut, perquè necessites o perquè prefereixes, i conec, parlo d'això perquè en conec d'amics que ho fan, per fer altres coses, doncs clar, després quan arriba l'edat de jubilació, doncs tens el que tens.
Per tant, el repte seria revertir aquesta situació. Des de l'1 de gener de l'any passat s'aplica un nou model de cotització dels autònoms en funció dels ingressos previstos, amb la intenció que això afavoreixi, doncs, que pagui més a la Seguretat Social per després tenir una pensió més alta. Però això serà suficient o cal posar-s'hi una mica més a fons amb el tema? Què us sembla?
No sé si serà suficient. El problema que tenim també en general és amb aquests moments és el dèficit de finançament de lo que és el sistema de pensions de la Seguretat Social. I que es planteja tota una revisió. Si és des d'una política de contributiva, el sistema, diguem-ne que no genera prou recursos, a la tendència que anem actualment, no genera prou recursos per fer front. Ja vam esgotar aquella caixa que en les èpoques de superàvit de la Seguretat Social la vam esgotar, i ara no es genera superàvit. Per tant, aquest és un dels problemes que cal abordar amb una visió de futur, i que em sembla que actualment ja s'està tirant de la màniga dels pressupostos generals, és a dir, que ja es finança part de les pensions, encara que sigui a crèdit o en préstec, als pressupostos generals de l'Estat, i ja veurem això com acabarà. És a dir, que segurament en el sistema que tenim de pensions, si no és autosuficient, haurem de tirar de lo que són els recursos generals del sistema impositiu, no? I aleshores potser quedarà desligat d'aquesta base de cotització, o en part pot quedar desligat, per garantir un mínim d'unes pensions més dignes per tothom, no?
Òscar.
Bé, jo m'atreviria a dir que la caixa que hi havia que es va esgotar no només van ser per les pensions, sinó que en aquell cas, en aquella època, es va fer servir aquests recursos per altres coses que no eren pensions.
Rescatar.
I aleshores es va esgotar.
La sanitat.
Bé, aleshores, jo crec que és lògic que si no n'hi ha prou amb les imposicions per part dels treballadors, doncs s'agafi dels recursos de l'Estat, dels recursos d'altres coses. I si no, que comprin un carro de combat menys o un avió menys de guerra. I jo diria que n'hi ha per pagar pensió durant molts anys. O sigui que no n'hi ha per unes coses, o n'hi ha per unes coses i no n'hi ha per una altra. I penso que m'agradaria, diguéssim, ningú es planteja el que l'exèrcit ha posat de més aquests últims anys en els seus pressupostos. Això no ho qüestiona ningú. I, en canvi, sí que es qüestionen si la Seguretat Social, si les pensions s'han de ser dels mateixos imposicions que posin els treballadors o no. Jo penso que això no és just. Si no n'hi ha prou per una cosa, doncs que s'agafi recursos de l'Estat i s'ha acabat. No passa res.
Antoni.
No, dic que amigo Sancho con la Iglesia hemos topado, en Donald Quixot. L'Església, l'exèrcit i tal, pues, estic d'acord amb el que dius, però bueno, jo crec que ara estem tractant d'analitzar un tema que és prou delicat. Jo crec que hem de separar dues coses. Una, el tema dels autònoms, crec que ho han deixat prou clar, i aleshores es tractaria... Jo, per exemple, és un exemple de, per la meva feina, treballar molt amb empreses de Polònia, no?, amb el tema de cursos, de formació i tal, i allà em deien que, bueno, en menys d'un mes les empreses estaven obligades a pagar les demandes que feien, no?, els serveis que requerien. Vull dir, que era una cosa que en 30 dies, per llei, estaven obligades a pagar, no? Vull dir, que hi ha una, diguem-ne, una garantia de que aquest sector doncs no s'enredaria el pagament i eren unes coses que funcionaven, no? I aleshores jo crec que amb això les mesures que s'estan prenent i la conscienciació de la gent, doncs s'hauria d'anar arreglant les coses en funció de que les cotitzacions fossin més altes en funció de que tenien garantits ingressos. Altra cosa és el manteniment que deies en Joan, penso que era, del sistema de la Seguretat Social, que és un tema de prestació definida, el tema de les pensions, no? I clar, això el que hem de buscar i el que hem de cercar és la garantia del sistema, perquè és el millor sistema que hi ha al món des del meu punt de vista. Hi ha altres que són bons i mixtos, una part de pensió paga l'empresa amb un pla de pensions d'empresa i una altra la pensió pública, diguem-ne, normalment és més baixa. Però el que hauríem de garantir és el sistema d'ingressos, no? Incrementar els ingressos a les cotitzacions que ara per ara es fan. Ja sabem tots que es cotitza fins a un cert nivell d'ingressos. Està limitat perquè els executius, no, els executius que tenen salaris més alts no paguen per tot el salari, no? Aleshores, jo crec que hauríem de ser capaços, en el pacte de Toledo, que ja estan treballant amb això, de veure quina manera es poden incrementar els ingressos a les cotitzacions, no? I ho dic perquè hem de fugir d'aquesta idea catastròfica que és un sistema insostenible. Doncs ara estem vivint el tema del baby boom, no?, dels anys 60 i tal, que s'estan jubilant, que és important, però això se'n mira amb una perspectiva de 20, 30, 40 anys. Eh? I aleshores, de la mateixa manera que hi ha una cresta molt alta, això en uns anys abaixarà. Tot i que hem de reconèixer que hem de garantir ingressos i que, bueno, tenim la mala costum de viure més anys, perquè ens agrada viure més anys, i un sistema que estava pensat en que una persona doncs vivia més o menys 20 anys després de jubilar-se, però ara això no passa per res. Vull dir que és un tema molt complex, però que tot té solucions a mig i llarg termini. Sense descartar, com es deia, doncs que hi hagi alguns ingressos de part de l'Estat. Per cert, per llei, en aquests moments l'Estat està obligat a cobrir les despeses necessàries per garantir que es paguin les pensions. I només una cosa última amb el tema de la guardiola de la Seguretat Social, que es va esgotar, i és veritat, ara s'estan ingressant. Clar, quin país, amb la crisi del 2012, amb la taxa d'atur, amb l'increment de l'atur en general, de les ingressos de cotitzacions, no hi ha sistema que hagués pogut resistir, i menys mal que hi havia una guardiola, però important, que es van poder pagar uns quants mesos de les pensions. No? Per tant, això s'ha de mirar amb una perspectiva molt, molt, molt general, en el sentit de veure tots els factors que incideixen en el tema de les pensions i garantir un sistema que tothom reconeix que són dels millors del planeta, per no dir el millor, en comparació amb altres.
Mm-hmm. Alguna aportació més, Joan, Òscar? Vinga, Òscar i Joan. Som-hi. Òscar.
Vaja, que penso que ha sigut una visió optimista, no dic que no sigui realista, però m'ha animat si és veritat que les coses van per aquest camí. Perquè el que m'ha fet gràcia també és el que, diguéssim, tenim la mala costum de viure molts anys. Si, a més, els autònoms...
Això és una broma, ho deia. Era un
sarcasme, s'entén.
Sí, sí. No, aviam, jo penso seguir aquesta mala costum, vull dir...
Jo també.
No em penso rendir, Però, vaja, jo penso que la visió que acabes de donar és, de fet, bastant optimista. I em sembla bé que sigui així, perquè gairebé sempre es parla de les pensions sempre tenint en compte les males notícies, mai les bones. I aquesta visió catastrofista de com arribarem a final de la nostra vida, doncs, home, potser que tinguem una mica d'optimisme i esperem que les coses vagin millor, que la productivitat també pugi, hi hagi més gent treballant i hi hagi més cotitzacions, i repeteixo, es compri algun submarino menys, diguéssim, o se'n facin, o si es fan, almenys que s'enfonsin i que després tornin a pujar. Vull dir,
no,
vaja...
Òscar, no patiu que quan la generació dels baby boomers acabem ja i diguem, la nostra vida laboral, passarà segurament el que comentava l'Antoni, no? Que aquesta caixa revifarà. Però de moment estem parlant d'una generació que és molt nombrosa i que, clar, està arribant el moment i això és inevitable. O sigui que jo també vull ser optimista, eh? Vull pensar com l'Antoni pel que ens suposa, saps? Joan, vinga, que tanques aquest tema.
Sí, no, només és remarcar que si els ingressos per les pensions provenen dels salaris, el problema que tenim en aquest país és que el model de creixement econòmic està fonamentat, bàsicament, en molta gran part, amb el que és la construcció, el turisme, abonyant uns salaris baixos. Si aquest és la base per incrementar els ingressos per la cotització de les pensions, anem malament, és a dir, que el que hauríem d'anar millorant és el nostre model econòmic per anar en una economia on hi hagi més valor afegit i que, per tant, els salaris siguin més alts i, per tant, el percentatge sobre aquests salaris, sense augmentar fins i tot, diríem que el percentatge que s'aplica, els ingressos serien més alts. I aquí també tenim un problema important,
sí,
és a dir, en quin és el model econòmic que fonamentem la nostra economia.
Mm. Totalment d'acord.
Molt bé, doncs anem amb una altra qüestió, que no, tampoc no és menor i és un tema que ja venim parlant d'anys enrere, però la bola es va fent cada vegada una mica més grossa. Té a veure amb l'ús del català i concretament a la ciutat de Barcelona, la capital. La llengua és el quart motiu de marginació per darrere del racisme, la salut i la fòbia a la comunitat LGTBI. Sorpresos o no? Perquè jo dic que hem anat fent camí en aquest sentit i ara ens trobem doncs, amb aquesta situació. Penseu que a la capital catalana s'han disparat un 40% l'últim any les denúncies per discriminació lingüística i estem parlant de situacions realment delicades, desagradables, que es produeixen fins i tot en àmbits de l'administració pública, com puguin ser en l'àmbit de la salut o amb els cossos de seguretat.
Bé, a mi em sembla que és cert. Per exemple, jo vaig estar de testimoni en un judici, tots eren catalans i es parlava en castellà. No ho entenc, perquè tots els que érem allà érem catalans i el judici va ser en castellà. O sigui que és incomprensible. Vaja, després hi ha una realitat en el carrer. Cada vegada hi ha més gent de fora. Cada vegada. I la pressió és més forta dels castellanoparlants. O sigui, cada vegada la gent en els patis d'escoles es parla més el castellà. Però, clar, això és una realitat social. De quina manera ho arreglem? Posant lleis, prohibint coses. Jo penso que això ja va fer Franco i fins i tot per poc no aconsegueix del tot. Vull dir, aleshores, és un tema realment, jo penso que molt, diguéssim, molt pelut, perquè no és fàcil, perquè tenim una immigració molt gran. Ara bé, el que sí crec que s'ha de tenir és respecte. Respecte per una llengua, en aquest cas parlo de la nostra, de la catalana, i no per això tenim que menyspreuar altres llengües i altres realitats que tenim a l'abast.
Mm. Joan?
Bé, aquest és un tema que toca diverses coses, no? Podem tocar diferents nivells per enfocar el problema que tenim. Per començar, el català és una llengua minoritària i minoritzada, és a dir, en el context general, no. Però aquí estem parlant de discriminació perquè hi ha persones que s'expressen i els diuen que no els coneixen. És a dir, que això ja és o una actitud de la persona receptora o un desconeixement d'aquesta persona receptora. Són dos motius diferents que poden provocar aquest tipus. Es fa bastant difícil entendre que tu te'n vagis al metge i et diuen que no t'entenguin en català, no? És bastant difícil.
Vull passa, dir, clar, és que passa, i no ha passat una ni dues vegades. Vull dir,
clar, que... ja. No, però vull dir, sí, això diuen que passa. El que passa és que a vegades em costa de creure de que pugui passar, perquè jo crec que a banda d'això hi ha una actitud. Avui en dia ningú pot desconèixer que a Catalunya es parla el català, la seva llengua pròpia és el català, i, per tant, qui està treballant amb un... Bueno, a la notícia em sembla que parla d'un hospital concret, d'un cas concret, però em sembla que és un hospital privat, no? Si no per accedir a aquests llocs, està clar que... Ja no dic que el parlis, senzillament que l'entenguis, no? L'altra cosa seria, diguem-ne, la socialització de l'ús... I, però el que en aquests moments és bastant incomprensible és que no t'entenguin. De totes maneres, sí que a nivell global doncs, tenim un problema, no només la immigració és de molts tipus, no? Ja parlem de, per exemple, no només els que venen de subsaharians o del nord d'Àfrica, sinó els que venen d'Europa, els que venen, diguem-ne, immigració econòmica, però d'alt nivell, que, per exemple, te'n vas a Barcelona i et trobes que hi ha bars i restaurants que tot està en anglès, no? I per què tenen el seu negoci enfocat directament a tot un públic que ja, com aquell que diu, és internacional. Clar, sí, la situació és complexa per l'ús d'una llengua com la nostra, que és minoritària i minoritzada, no?
Mm-hmm. Antoni.
Bueno, a mi m'agradaria d'entrada veure aquesta enquesta i veure l'anàlisi, les tripes, les budells d'aquesta enquesta i com s'ha fet. I estem parlant de Barcelona, no? De Barcelona ciutat.
Sí.
Va. No de l'àrea metropolitana. Clar, això, si aquesta enquesta es fa, doncs, no sé, a Girona segurament que és diferent, és a l'inrevés, o si la fem a altres indrets, no? És que em preocupa molt que és aquesta paraula discriminació. Eh? I ara entraré al tema, que és el la quarta cosa que per la qual es discrimina, se suposa, que el que parla en català. Jo el que considero és que jo tinc dues llengües, eh? Jo tinc el català i el castellà. No tinc... preferència per les dues, a més l'anglès el domino bastant bé.
Ens queda mig minut, encara no, o sigui que hem d'anar tancant.
I aleshores jo crec que el que hem de pensar que Barcelona és una ciutat multicultural, venen milions de persones, venen immigrants també, compta amb el tema dels immigrants, i aquí hi ha uns viatges racistes en alguns casos, no dic ara que amb aquesta tertúlia ni molt menys, i aleshores el que... Jo no tinc cap por de que el català pugui desaparèixer. Cap ni un. Com em deia un amic meu fa uns mesos...
Doncs
que tenia
ens quedem amb això. Ens quedem amb això, Antoni. Moltíssimes gràcies.
Molt
Joan, Òscar, Antoni, que tingueu bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.